Aquest programa t'arriba gràcies a capsid.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics.
Bé, em sembla que aquesta serà l'única cosa que sentireu d'en Tomàs, perquè està de parranda, està per les Itàlies mirant-li els pebrots en les estàtues del Miquel Àngel de David, alguna cosa, o el David de Miquel Àngel, alguna cosa d'aquestes. Bueno, Miquel Àngel el tinc aquí, benvingut.
Hola.
Miquel Àngel em mossega la poma.
Hola.
Tinc el dubte de si en Tomàs el dia que va gravar les cunyes estava encostipat.
És possible.
Oi que sí, jo crec que hauríem de regravar-ho, o que el senyor la veu o que la senyora la veu ens donguin això, perquè és que em sembla que estava... Fa patir. Bé, bueno, escolta, Tomàs, passa-t'ho molt bé aquí des de les Itàlies, on estiguis mirant les pirindoles de lo que sigui. Nosaltres ens estem aquí al pie del cañón fent l'episodi 369. Està bé fer un episodi que acabi 69?
Està bé.
De la 12a temporada de Mossega la Poma. I avui tenim que parlar del megahack amb el microchip que ha passat, que es veu que està tothom molt, molt, molt exaltat. Parlem una mica de SpaceX només perquè ens mola, no és que hagi passat res important, han tirat un coet i l'han fet aterrar, però mola.
Sí, en parlarem
una miqueta i ja està, escolta, ja en tenim prou només amb això. A més, havíem de parlar d'alguna empresa de l'Elon, si no, no és un mossega la poma. Si pas, quan no hi havia l'oncle Esteve, hem de parlar d'alguna cosa de l'Elon Musk. En aquests moments, as we speak, mentre estem parlant ara mateix, Google està presentant el Pixel Tablet i el Pixel 3, i que, a més, sembla ser que és un dels keynotes amb més leaks que hi ha hagut de la història.
Sí, el del tablet ja sabia.
No, és que es veu que fa la setmana passada en una tenda de Hong Kong i ja el venien.
Hòstia, què dius?
Sí. I el venien
ja, fundes,
ja han mirat, o sigui, les dades EXIF de les fotos, ja sabien que era de 13 megapíxels, ja se sabia tot, ja de tot, i ja està. I després hi ha hagut una cosa molt divertida, sempre m'agrada quan passen coses d'aquestes. Va haver-hi un keynote de Microsoft on van actualitzar el Surface i tal. Sembla ser que hi havia rumors de que, es veu que hi ha un rumor de que Microsoft està tornant a preparar una cosa com Windows Mobile, que no és Windows,
sí?
Mobile, no sé si és Windows R o una cosa així.
No, l'he ratllat.
No, el Core, el Windows Core Handler, que es veu que volen fer una cosa plegable, que seria més o menys com la maquineta aquella del Donkey Kong, taronja, que feien als anys 80, però el mateix, però amb un trasto de Microsoft. I Microsoft aquí més moral que el Coyano, perquè porten des de l'any 98 intentant fer sistemes operatius mòbils, però ells continuen.
Sí,
en aquest moment, i ara, mira, primer, a part que ja ho han intentat moltes vegades, s'han fotut l'hòstia, hi ha un mercat saturat d'oferta, el tema és, amb una pantalla que es plega, quin problema estan resolent? Jo suposo que el problema és que no hi ha dispositius mòbils de Microsoft al mercat i que ningú els troba a faltar, i aquest deu ser el problema principal. Però bueno, en qualsevol cas, també hem de dir que estem tots molt tristos perquè, a més de que Inbox tanca
Google+.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Xips espia. Segons un parell de periodistes de la casa Bloomberg, que s'han jugat la seva reputació, han fet una profunda investigació i s'hauria descobert que Elemental Technologies, que és una empresa que està a Califòrnia, produeix un xip minúscul amb plaques que els fiquen a dintre les plaques fabricades per la casa Supermicro, que un dels temes més xungos és si és Supermicro o Supermicro.
Supermicro.
Bueno, no ho sé, és com el del Give You a GIF.
O Microsoft.
Perquè sempre he dit, sí, Supermicro, bueno, són Supermicros, diguéssim, fan plaques guais, fa molts anys que en fan. El problema està que algunes d'aquestes plaques estan fetes servir per Apple i per Amazon i altres empreses, com per exemple la NSA i empreses d'aquestes de tres xifres d'Estats Units, i els fiquen en els seus servidors. I sembla ser que aquest, diuen, el que diuen els senyors aquests, és que aquest xip petitet, que és molt, 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 molt petitet, és com un gra d'arròs, no està a les especificacions i no fa ben bé res, però sembla que quan la placa s'inicia es veu que carrega alguna cosa en el sistema operatiu i que si algú tingués ganes de, diguéssim, trucar cap a casa, doncs està allà dintre i permetria hackejar. I ben bé, com que no se sap això, doncs hi ha problemes. Els senyors aquests periodistes de Bloomberg diu que han parlat amb gent...
Portaven un any
darrere, de tot aquest tema i a més havien, tenien on the record a gent d'Apple, gent de ser, o ex-gent d'Apple o, i gent d'Amazon dient que això sí que era un problema i que d'això, i escolta, Amazon i Apple i tothom ha dit no, això no és tan important i no d'això. Però... pupa, no? Com ho veus, això?
Bueno, jo he fet una mica de recerca, sobretot cada dia que passa, doncs surt més gent experta en tot aquest tema de seguretat que ho desmenteix una mica. I aquí he fet una mica de recopilació. Primer de tot, el tema aquest de les plaques és perquè Apple va comprar una companyia que em sembla que és... em sembla que era el 2013, sí, que estava... desenvolupant tecnologia per poder extreure de converses informació. I arrel d'aquesta compra, que se suposa que està una mica darrere Siri, tot aquest tema, al comprar l'empresa aquesta, doncs van comprar els servidors, òbviament, i totes aquestes plaques ja hi eren. Vale? És a dir que Apple va adquirir aquestes plaques arrel d'aquesta compra.
Pels servidors d'iCloud, per exemple.
Per exemple. I l'altre és que Amazon doncs, també comprava a Supermicro i doncs, com que Amazon doncs, dona servei a moltes altres companyies...
Supermicro o Supermicro?
Supermicro. Llavors, he anat llegint sobre gent experta una mica en seguretat i si tu vas fent una mica d'anàlisi de tot el que ha passat, he agafat algunes dades clau que em semblen bastant rellevants, no? Per exemple, en l'article es diu que el xip altera les instruccions de la CPU.
De la CPU, però clar, en aquest cas el que passa
però
és que...
està fora. Com ho fas, això?
A veure, el que hi ha aquí és que la CPU no alterarà les instruccions de la CPU, però clar, tot això està connectat a dintre de busos. Hi ha busos de comunicacions. Si és que si diu que està alterant instruccions de la CPU, vol dir que... la placa, algunes instruccions no les dirigeix cap a la CPU o sí que es dirigeixen cap a la CPU però contesta aquest trast on comptes.
Vale? Però està fora del xip de la CPU.
No, però està a la placa.
Està a la placa.
Està a la placa. O sigui, al final, penso una cosa, l'important és la placa, perquè la placa és el que dirigeix coses cap a la memòria i és el que dirigeix coses cap als perifèrics d'entrada i sortida, el perifèrics i el galo, com el panoràmics, perifèrics. Doncs la placa és el que agafi i redirigeix la informació. Si els busos d'informació que van cap a la memòria o que van cap als perifèrics o que van cap a les altres diferents xips, hi ha un xip que està punxant aquests busos i canviant la informació... la CPU dirà el que tu vulguis. De fet, segurament no està alterant la informació de la CPU, si el que deia és que el que ficava és ficava instruccions addicionals en el sistema operatiu.
Vale.
Vale? Què més necessitem aquí?
Llavors, l'altre que he vist és que el xip aquest s'encarregaria, se suposa que no ell sol, sinó que això doncs, són racks de plaques, llavors en un servidor poder n'hi ha 50, jo què sé, no? Llavors, que aquests xips... enviarien dades remotament.
A veure, és que no es tracta d'això,
actuarien en conjunt.
Però el que jo he sentit en un parell de podcasts que he escoltat al respecte, és un tema molt complex. És un tema molt complex, però el que sembla és que quan es fa el boot, es fa el llançament del sistema operatiu, el que fica això és introdueix codi en el propi sistema operatiu, amb el qual el codi que introdueix s'executaria en mode kernel. És molt probable que aquestes màquines no truquin a casa directament.
Perquè he llegit que els servidors aquests no estan connectats a la xarxa directament.
Estiguin o no estiguin connectats a la xarxa directament, no crec que truquin directament perquè allò seria molt fàcil de detectar. Perquè tu tens un firewall i en el moment que dius i pots estar monitorejant quines són les trucades. Si de cop i volta un xip agafa i llença i quan engega truca cap a una IP a Xina, dius, això és molt fàcil de detectar. Sí. O sigui, només agafant i fent un filtrat dels paquets IP que estan corrent per aquí podries agafar-ho i detectar-ho. Però segurament el que passa és que igual quan hi ha atacs d'aquests que ataquen a ports i d'aquests atacs que fan els bots, que de fet si tu et connectes a internet, en tot moment estàs contínuament atacat i que t'estan intentant escanejar ports i tot això, per això routers obres i tanques ports i aquest tipus de coses. Igual, doncs, hi ha això deixa algun port vulnerable o algun tipus d'atac, o algun hi ha algun, crea, com diguéssim, com un pany que si algú ve amb la clau des d'on toca, diu, ah, mira, esteu aquí, ras! Clar, si no et connectes mai a internet, a veure, si no et connectes mai a internet, no et connectaràs a Xina. Però si això està connectat a internet i s'exposa i d'alguna manera... És a dir, és com un facilitador d'atacs. És un facilitador d'atacs.
A més que actuen en conjunt, que és una cosa bastant curiosa.
Imagina't, sí, els xips actuen en... com els llums aquells drons que fan llumetes d'Intel i tot això. No? Sí. A veure, jo crec que d'aquí començaran a sortir analistes de seguretat que entenc que aquest xip l'agafaran.
Bueno, ja han començat a sortir.
És un xip, a més, és molt petit, només té 6 potetes. Per tant...
Això és l'altre, és a dir, jo he fet assignatures de microcontroladors i amb prou feines amb les que teníem, que eren de 16 o 20 pins, podies fer comunicacions. Com collons ho fa un xip de 6 potes per fer totes aquestes coses?
No, a veure, tu...
Si dos són per alimentació, ja.
Bueno, però és que tu pots...
Foten,
no, però és que n'hi ha dos que són per alimentació, amb quatre bits, no cal que envies paraules, les paraules poden enviar seqüenciades. Primer t'envio una part, després t'envio l'altra...
Sí.
O sigui, amb quatre bits fa 16, pots codificar del 0 al 15 i pots anar als concatenes, tens 8 bits, pots anar fent l'Intel 4004, que és el primer microchip de la història, muntat l'any 71, era un xip de 4 bits i tenia 6 pins.
Sí.
Al final depèn del protocol i com s'estigui comunicant.
I a més aquest xip a dins ha de tenir memòria, ha de tenir una ROM, no?
Bueno, sí, però a dintre pot tenir el que sí, però és que clar, amb la miniaturització que estàs parlant...
Sí, sí. Bé, doncs...
No tindrà una ROM, estarà tot hard codificat a dintre. Si una ROM és quan tu tens una memòria externa, en aquest cas vol dir que a dintre el xip ja està hard codificat tot el que el xip necessita. Mm-hmm. El que és això és que hi ha algú que s'ha pres la molèstia de dissenyar això per algun motiu. I el que estan dient aquests senyors és això ja està aquí... No hauria de ser-hi, què cony pinta, i a més ens l'han colat per l'esquadra.
I a més que estem parlant d'un atac hardware, és a dir, que no és com un software que pots anar, sinó que has de tenir un suborn o alguna cosa dins de les fàbriques perquè algú posi aquests xips a dins.
Algú ha posat allà dintre, sí. Clar, però...
És a dir, que és més complicat que fer un hack de software.
Mira, una de les coses que s'ha de pensar, sobretot, una de les coses més divertides que hi ha en aquest món són les novel·les i les pel·lícules de l'apocalipsis zombi, com tu ja saps.
Per cert, The Walking Dead va començar ahir, la nova temporada.
Jo no miro això perquè si no em faig pipi al llit. Estic ara amb el The Man in the High Castle, tercera temporada,
també
que és excel·lent i meravellós i la morena està boníssima. Està boníssima. Deixem-ho estar. Tornant aquí a la Terra, que tens la corretja nova de l'Apple Watch?
Sí, me l'ha portat avui el Raimon.
Oi que bona, no?
Me l'ha portat avui d'Estats Units.
Oi que guanxe, no? Sí. Digue'm quin és, perquè esto mola mucho. I per AliExpress no està. Bueno, a veure.
Sí, però potser et surt un salpullido.
Un salpullido? Per què? Perquè que rasca.
És no, xuga, aquesta no, perquè aquesta és l'original.
Ah, és l'original, llavors no hi ha salpullidors, ni salpolles, ni palles.
No.
Bueno, està molt xulo, eh?
Sí, l'estreno avui, me l'ha portat el Raimon d'Estats Units.
Està molt xulo, eh? Això està molt guanxi.
És maca, sí.
És molt cuqui, és molt cuqui. Bueno, doncs, la cosa aquesta que et deia és quan tens una pel·lícula d'aquestes d'apocalipsis zombi, o que hi hagi un apocalipsis del que sigui, eh? Un nuclear, o un apocalipsis de... d'allò, la mateixa pel·lícula d'aquella del The Postman, que és una novel·la de ciència-ficció, que després el Kevin Costner va fer una pel·lícula. Jo crec que l'autor de la novel·la no havia pensat en el Kevin Costner fent The Postman, però era una cosa molt interessant, que és el que la idea de restaurar la civilització era restaurar el servei postal perquè activa les comunicacions. El que sí que ens passa avui en dia és que en la societat que nosaltres vivim hi ha tantes coses al nostre voltant que fem servir cada dia que no tenim puta idea de com fer i de com fabricar. Tenim coses tan complexes i que necessitem tant. A veure, d'entrada tu i jo portem ulleres. Jo sí. En porto tres o quatre, eh? Jo tinc les de veure de prop, tinc unes que poso sobre d'allò, tinc les de veure i normal, porto molt... Jo no sé fer ulleres.
No.
Jo per molt que sí que sàpigues que fonent sorra de platja a alta temperatura potser aconsegueixo vitrificar coses, t'asseguro que no soc capaç de saber com collons fabricar vidre. Vale? I no crec que cap dels oients en sàpiga. Eh? Però llavors, fabricar qualsevol cosa des de zero és molt complexa. Ahir, per exemple, vaig fer uns espaguetis a casa i vaig comptar els ingredients. Vaig fer la salsa, vaig posar a casa.
Sofregit és una bona estona.
Vaig fer un sofregit. Sí, el sofregit que jo faig, sense passar-me, porta 11 ingredients. Poca broma, o sigui, jo no tinc cap problema en trobar aquests ingredients per la meva cuina sense cap mena de problema. Això és una cosa, és un luxe acollonant. Esclar, imagina't la complexitat que hi ha en una placa d'aquestes. Clar, al final és dir, hi ha uns senyors que segueixen el disseny de la placa, en el que al moment que algú en algun moment diu aquí a dintre el disseny d'allò hi ha aquest gra d'arròs, allà ho fotre allà dintre, i els senyors que estan allà fabricant no estan preguntant-se quin és el cablejat i com van aquest tipus de coses. El que
es preocupen... com mig gra d'arròs.
És com mig gra d'arròs, o d'un gras d'arròs refinat petitó. Depèn de si és un arròs bomba, si és arròs llarg, però és molt petitó. És molt petitó. Però al final que hi ha aquí uns senyors que proven les plaques, miren que no surti fum, que facin les coses que tenen que fer. No oblidem que, escolta, que Intel ara fa 20 anys va treure el Pentium A90 megahertzos, i que el Pentium A90 megahertzos el que passava és que hi havia certes divisions com a flotant que sortien resultats aleatoris. I que i estem parlant d'Intel i un processador que es tirava a nivell mundial i que el van provar moltíssim. O sigui, aquestes coses són molt complexes. Però a sobre, això ho barreges amb una de les coses més importants d'avui en dia que hi ha, que és la guerra cibernètica. I això és l'hòstia en vinagre.
Sí, sí, que està a l'ordre del dia. Cada dia hi ha milers d'atacs.
I aquí això, Apple i Amazon han dit no, ens han afectat. Però aquí hi ha algú...
Bueno, aquí Apple ha fet un comunicat oficial, i com que estem a mossegar la poma, doncs seria bé dir-lo. També algunes dades clau que he agafat és que Bloomberg diu que eren 7.000 servidors, Apple diu que no, que són 2.000. Diuen que...
O sigui, ara, una cosa, tu tanca els ulls. Sí. Ara imagina't...
No em facis res.
No, tu, que estem a l'altra punta de la taula i abans ja t'he tocat el rellotge i prou. Imagina't, 10 servidors una sobre l'altra. Vale? Llavors, aquests 10 servidors, torna a posar 10 paquets d'aquests, vale? En tens 100. Llavors, ara és d'aquests 100, 10 paquets més i em poses 2 d'aquests megapaquets. Són molts servidors.
I cada servidor té moltes plaques d'aquestes.
Molts servidors. Molts. Me cago en conys amb moltes màquines, 2.000 màquines.
Sí, sí.
És que, collons, són molts. Només 2.000, collons.
Déu-n'hi-do.
Hòstia puta.
En el cas d'Amazon, imagina quants deu ser. Han dit que constantment estan fent auditories i que no han trobat mai aquest suposat
xip. Tu penses que
en la
gent que porten els centres aquests de dades, que la de només agafar i millorar un percentatge molt petit, l'estalvi d'energia o l'optimització climàtica o el consum d'allò... O sigui,
si vas sumant, al final...
Clar, multiplicant és bestial.
Sí, sí.
És tremendo.
L'altre és que diuen que el més segur és que aquests periodistes s'estan confonent amb un incident que sí que és veritat que va passar el 2016 i que van trobar... Perquè, clar, pensa que aquests investigadors estaven un any darrere de tot això. Uh-huh. Vale? I aquí diu doncs, que, clar...
Que se'ls han creuat les pistes.
Exacte, que hagin estat un any. A lo millor no han trobat cap, perquè realment no hi ha cap prova encara de tot això. Són tot especulacions. I diuen, hosti, m'ha estat un any aquí, bueno, doncs llencem la notícia i ja està. Perquè hi ha gent que ja l'ha qualificat de fake news.
Resulta, però és Bloomberg, doncs... O sigui, és allò... Sí, sí. No és allò d'un diari aquests que diu mentides contínuament, jo què sé, el País o l'ABC, no?
Molts,
és Bloomberg.
Sí, sí, sí. I diuen doncs, que potser s'estan confonent amb un incident que va passar el 2016, que efectivament doncs, en una sola placa de Supermicro, uh-huh, en les auditories que fa Apple internament, es van trobar amb un driver que estava infectat.
Ups.
Accidentalment, possiblement. Però estem parlant d'un driver... Estem parlant de software.
Exacte.
No és hardware. És que, és una,
clar, és que el hardware vol dir que el software està bé, però quan carregues el sistema operatiu a memòria, allò fa una cosa diferent.
Exacte, i a partir d'aquí doncs Apple ja no va voler més tractes amb Supermicro.
Que no Supermicro.
Que no Supermicro. Vale, i doncs, bueno, ha fet un comunicat de premsa i moltes altres empreses també. De moment totes les empreses ho estan negant.
Aquí un tema, a veure, aquest tema és una cosa complexa i també hem de tenir en compte que, a veure, fins a quin punt Xina, a Xina volen agafar i volen jugar la carta d'aquest del mega ciberespionatge.
Sí.
Perquè evidentment a Xina tenen molt més a guanyar que, i molt més a perdre muntant una cosa d'aquestes, si els enganxen cagant, que no pas el que puguin tenir a guanyar muntant aquest petit moviment.
Això és l'altre. Es diu que la funció, l'objectiu d'aquest xip no és robar dades, és a dir, que nosaltres com a usuaris en principi estem coberts, és a dir...
És permetre atacs dirigits.
Atacs dirigits i, a més, doncs, poder espiar com internament es fan determinats processos.
Sí, sí, és poder fer atacs i espionatge i el que sigui.
És a dir, que no és que les nostres dades estiguin en perill.
És això, és a dir, que segurament hi pot haver-hi algun hardliner a l'exèrcit xinès o algú per allà que tingui ganes d'agafar i fotre això, però que en general, escolta, al final la gent el que vol és vendre coses i comprar coses, sí, i ser feliços i follar quan poden, eh?
Com més millor.
Com més millor.
Arrel d'això, bueno, sabem, per exemple, que als Estats Units hi ha hagut sempre un fort impediment. Per exemple, Huawei,
sí,
doncs estan, ja fa temps que estan vetant, no? I a més els propis governs estadounidenses doncs, recomanen a empreses que no facin servir dispositius d'aquests xinesos, sobretot per comunicacions, no? Perquè saben que això està a l'ordre del dia. Hosti, tot el
mira,
tema de l'espiament.
Parlant d'això, això potser hauria d'anar a les propostes, però jo m'he comprat aquesta setmana un router wifi, però no per connectar-me a internet, perquè Movistar no et dona les claus aquestes d'allò, sí, sinó per fer, diguéssim...
Parla amb el Tomàs, que ell ha fet alguna cosa.
No, jo tinc el router de Movistar i que així Movistar se n'ocupi quan peti alguna cosa bé en ells, però jo per Ethernet ara he pagat les wifis de Movistar i el que faig és que tinc a través d'Ethernet, connecto contra el meu router.
Ah, jo tinc un airport d'aquests.
En comptes de ser un airport, sí,
que ja no els fan,
és
ja
un
no
Tenda, és un de la marca Tenda.
És xinès.
És un router xino de marca Tenda.
Amb el seu xip espí.
Amb el xip, tot. Però està molt xulo perquè, primer de tot, que el rendiment de la wifi és com a 3 vegades més ràpid, o sigui, provant test de velocitat.
Quantes antenes té?
Aquest és de dues, n'hi han de 4. Aquest que és de dues, hi havia el de 4, però valia com 50 euros més. He agafat el de dues i en tinc suficient. Em multiplica la recepció wifi, però és com 3 vegades més. O sigui, tinc, en comptes de tenir 3 megabits per segon, doncs en tinc 30 a la zona més allunyada de la casa. Amb
està bé.
Està de conya. En comptes...
També deu ser perquè ha canviat la freqüència, no? Allò de 2,4 a 5 gigahertz.
No, estic treballant amb el 2,4.
Ah, sí?
El puc posar... A més,
massa,
o sigui,
radiació, no? Sí,
no, ja. el trasto et permet treballar a 2,4, et permet treballar a 5 i et permet treballar en potència mitja o en alta potència. I el tinc posat a 2,4 en potència mitja. Però, a més, et permet dir-li, posar-li un horari en el que s'engegui i s'apagui ell solet.
Ah.
Et permet posar-lo a dormir en una hora determinada, i no sé quina diferència entre que s'engegui i s'apagui, se posi a dormir, però estan dos pans diferents, i a més em dona control parental i jo podria agafar i dir, escolta,
bé,
en l'aparell del meu fill que funcioni només en aquestes hores, per fer-los la limitació, i a més també els hi puc dir que si hi ha paquets que busquin coses marranes, així jo que sé, com Vox
tenir...
o coses així, dir-los que no hi entrin. Si volen mirar porno, escolta, ells mateixos.
Clar, que ho mirin. Bueno, això juntament amb el temps aquest d'ús de les aplicacions del iOS...
No, però m'ha sorprès la web d'administració, la quantitat d'opcions i de coses que té d'administració, i a més és fins i tot en el material de publicitat estava el tema aquest. El tema aquest. Diu, tens un d'allò per posar un horari d'engegar-ho i apagar-ho.
Control parental.
Hi havia el dos, un d'engegar i apagar, que la wifi s'engegui i s'apagui en hores determinades, i a part que tu puguis agafar i activar la internet per màquines concretes. I quan tu et connectes, t'identifica la Mac, identifica el nom de la màquina, o sigui que sap, com diguéssim, els protocols de xarxa d'Apple, perquè almenys els d'Apple me'ls ha identificat tots, i aquest és l'iPad d'en Marc.
Sí, el Bonjour aquest.
Sí. El Bonjour i tal, l'identifica, i llavors tu pots dir, escolta, aquesta màquina aquestes hores pot connectar, aquestes hores no, i pot accedir a això i això a l'altre, escolta, pom, i fins i tot pots agafar i et permet et permet prioritzar tràfic d'aplicacions i tot. Impressionant.
Sí, que el Pornhub vagi el primer de tot.
Exacte, Pornhub ha de tot, a dalt de tot.
Després el Torrent.
Sí, 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 sí. Primer Pornhub, després Torrent i després tot el de la feina.
Ah, doncs després posem l'enllaç com a proposta.
No, no, a veure, a mi m'ha agradat. Ja us posaré l'enllaç, l'he comprat d'afiliats de Mossega la Poma i jo crec que en Tomàs l'ha de ficar perquè és, de veritat estic molt content. Molt content.
Posarà
a l'inici. I suposo que si te compres ja el de quatre antenes ja és la polla en vinagre. I la mateixa casa té una espècie de mesh network que tens el router i llavors et munta una xarxa mesh per tota la casa. O sigui,
però si et compres què? Més routers d'aquests?
No, no, tu et compres un router, tu tens un router normal, el connectes per Ethernet i llavors et munta una xarxa wifi extesa a través de mesh. El qual es va connectant entre ells i si tens, per exemple, hi ha una casa de l'hòstia, 2.000 metres quadrats, doncs que puguis agafar d'allò...
Però per fer la mesh necessites més dispositius, no?
No, no, ja d'entrada et venen un pack de 3.
Ah, venen 3?
Ja te'n venen 3. Vale, et venen el d'allò i més són macos així, que pots posar així al costat
de
les figuretes de lladró, pots posar un 3 d'aquests i queda molt mono, eh? O sigui, això és pels pisos grossos de Pedralbes, fantàstic.
Sí, sí.
Però, bueno, el router aquest m'agrada molt, estic molt content. I suposo que porta tota la spyware i totes aquestes coses.
Llavors, doncs, clar, tot aquest tema dels xips, no sé, es parla a vegades de hardware lliure, no? No sé fins a quin punt...
A veure, el tema del hardware lliure està molt bé. Veure, la idea, a veure...
Fa temps que es parla d'això.
No, no, però no, la idea del hardware lliure és igual, és una miqueta derivat del coneixement lliure i del software lliure. Tot això al final és que tu tinguis, de la mateixa manera que tu pots escriure una novel·la o un blog o Mossega la Poma i el publiques amb Creative Commons, amb una llicència lliure, que hi hagi una sèrie d'això, doncs la idea és dir, escolta, tinguem algun tip, doncs, un disseny d'un hardware, doncs el puc agafar i el vull publicar amb aquesta llicència, com per exemple el xip de les plaques Arduino és hardware lliure. I tu pots agafar i pots comprar-te un Arduino del senyor Arduino i de la casa Arduino que te'l venen, però també pots comprar l'Arduino xino. Vale? Sí. I són compatibles, a més està bé perquè tenen les mateixes potetes i aquest tipus de coses. I això està molt bé. El que passa que tu te pots comprar, si tu te compres un Arduino xino, que en principi compleix amb la circuiteria, tu com saps que la circuiteria i la xarcuteria que porta sigui exactament la mateixa clau? O sigui, el tema és tant que tu pots tindre...
Això passa una mica amb el software, també, no?
Tu pots tindre que hi hagi un hardware lliure, jo vull un Arduino o vull una Raspberry Pi i vull això, si em penso que tinc allò i tinc una cosa compatible amb aquell joc d'instruccions i amb el que fan les potetes d'aquella placa, però, escolta, la implementació, el que hi ha realment, al final hi ha hagut un senyor que ha tingut que agafar allò i estampar-ho.
Sí, sí, clar.
I l'estampació allà i poden haver ficat les seves cosetes.
Però amb això no podríem fer el mateix símil. Jo com a usuari, si em descarrego, jo què sé, l'Ubuntu, jo com a usuari, quina eina tinc per saber que allò és realment...
A veure, si tu descarregues un Ubuntu, si tu descarregues un Ubuntu, lo normal és que tu poguessis baixar-te el sistema operatiu i llavors... quan tu te'l baixis, que hi hagi doncs, els fitxers de checksum per veure que realment el que t'has baixat és el que ells han publicat i a més és de baixar el codi i te'l pots compilar tu i te pots llegir tot el codi, tots els 40 milions de línies de codi.
Sí, jo podria compilar l'Ubuntu i seria el mateix.
I tu te'l pots agafar, compilar l'Ubuntu i després te l'agafes i te l'instal·les. És la manera de saber-ho tot.
Clar, però amb el hardware això no es pot fer.
Clar, el problema també està en que clar, els drivers i totes les parts que estan allà dintre compilades han vingut lliures. No se sap i fins a quin punt es pot fer. I ara, jo estic molt d'acord amb el fet de que com a espècie humana, que algun dia ens barallarem amb els Klingons i amb altre tipus d'això, està molt bé que hi hagi coses com hardware lliure, que hi hagin dissenys de processos, haurien d'haver-hi existir de la mateixa manera que existeix el Linux com a codi lliure i que tothom pot agafar i estudiar i refer. És a dir, si ve un apocalipsis zombi, doncs el codi de Linux el tenim i podrem mirar com està fet el Linux i aprendre'l de nou, si som capaços de tornar a fer un xip. Però els dissenys dels nous, dels xips actuals que estem fent servir, n'hi han de lliures? No. Podrem fer un Arduino perquè el disseny de la placa hi és. És a dir, fins a quin punt? Perquè quan una cosa està amagada darrere un secret comercial, l'espècie humana després no podrà recrear això. En el cas de l'apocalipsis zombi. Però a veure, escolta, pot haver un apocalipsis zombi...
O que tanqui una empresa.
O que
tanqui... Si ara Intel tanqués...
Bueno, és que de fet pensa que el software lliure va vindre d'aquí. el software lliure va vindre d'aquí, que hi havia el senyor Stallman, que és aquell senyor de la barba i les melenes
que,
i tal.
Que obre l'ordinador i no té interfície gràfica, ho fa tot amb terminal.
Aquest senyor,
no?
I més deu ser vist, com un compiler amb l'altre link, doncs l'home aquest estava en l'MIT, perquè era així de xulos i tal, i es veu que ell... Es veu que hi havia uns tios que treballaven amb ell al seu departament i que van agafar, i ell havia col·laborat en fer un driver d'impressora, i aquests senyors eren molt llestos, se'n van anar i li van dir als senyors: hem fet aquest, en l'MIT hem fet aquest driver d'impressora i ara el venem, i si el voleu ens l'heu de comprar perquè el que teniu vosaltres no està actualitzat. I l'MIT, vale, doncs ja us el comprem perquè ens agrada que surtin empreses d'aquí. I al cap d'un parell d'anyets el senyor aquest... Doncs,
però eren propis investigadors de l'MIT.
Sí, sí, i ell hi havia col·laborat. Llavors, i l'home aquest, doncs, un dia no podia imprimir, i es va enfadar molt, que és el que ens passa tots el dia que tu vols imprimir, no pots imprimir. Llavors el senyor, llavors, en comptes de fer el que fem tots, que és treure el tòner, tornar-lo a posar, treure el cartutxo, canviar el paper, aquest tipus de coses.
Engegar l'impressora.
Engegar l'impressora, sortir, prendre't una tila, aquest tipus de coses. El senyor aquest es veu que es va enfadar moltíssim perquè es veu que hi havia una incompatibilitat en el protocol de comunicació entre l'estació de treball Solaris que ell tenia i la impressora aquella, i allò no anava bé, i va dir: cony, aquest driver no va bé, s'ha de arreglar el driver. I li van dir: no es pot. Clar, pensa que venim d'una època on els drivers eren coses petites i podies tocar el codi font. De fet, ell podia agafar i tocar el codi font a nivell binari, perquè és un mascle de veritat.
Ell és com Matrix, no? Que ho veu tot en...
Sí,
veu les coses, codificat.
Veu tot codificat, hagués pogut tocar els bits. Però, com que és molt psicòpata, ell se'n va donar compte que realment hi havia una llicència que no li deixava fer. Llavors, ell ho podia fer perquè era així de xulo, però no, legalment no ho podia fer. O sigui, legalment no podia fer-ho, i com que legalment no podia fer-ho, perquè el codi màquina, qualsevol software que hi hagi, sempre el tindràs. El que passa que no hi ha collons que algú s'hi fiqui, perquè és tan complexa que un humà no ho pot fer. Però l'Stallman sí que ho podia fer.
Però ell no és humà. Ell
va fer l'Emacs, tio. Imagina't.
Emacs makes your computer slow.
Exacte. És el tio que ha fet l'Emacs, per favor, pot compilar.
No, makes a computer slow.
Makes a computer slow. Makes a computer slow. Està fantàstic. Doncs el tio aquest el va dir: cony, doncs això no pot ser. I llavors el que va haver, sobretot perquè ell havia treballat en aquell codi, en el codi d'aquell trasto, ell sabia: cony, aquests tios s'han emportat el meu codi, li han fotut una pegatina a sobre dient que això està protegit amb una llicència i jo no puc tocar el meu propi codi, fills de puta. S'han aprofitat de mi, cabrones, hol, vale? I va començar a fer el xiquito per allà, hol, hol, hol. I llavors el que va fotre el tio va ser anar-se'n a parlar amb un advocat i dir: com podem evitar això? Llavors el que li va dir l'advocat és que si quan tu haguessis fet el teu programa, tu li haguessis fotut una llicència en el teu programa dient que això ho comparteixes tu amb l'univers, perquè tu, el teu cor és tan gran i el teu pit és tan pelut que tu ho comparteixes amb tot el món, ningú pot agafar i dir: a partir d'ara això és meu.
Però llavors què estem dient? Que el pare del software lliure era l'advocat aquest?
Sí.
No era l'Stallman.
L'advocat li va dir: mira, utilitzarem les normes del copyright, dic que això és una creació artística, i com que això és una creació artística, et dono aquesta llicència, un text que va escriure, que era la GNU, General Public License, la GPL 1.0, on bàsicament deies: jo he escrit, jo sóc l'autor d'aquest codi i jo et dono a tothom que vulgui llicència per utilitzar-lo, sempre i quan el tornin a compartir amb aquesta llicència.
De la mateixa
llicència.
Manera. Que això no existia, no?
No, això no existia. No, és que el codi res. No existia.
No, però em refereixo a, jo què sé, a una altra cosa. Bueno, no ho sé.
No, com. amb el copyright, tu podries agafar i dir, això és algú podria dir: jo he fet això i això li dono a domini públic, jo puc fer això de domini públic. Però la idea és: jo faig això i el que faig és no et dono de fet, la idea és, el Bill Gates a l'any 77 s'emprenya molt perquè li piretegen els programes. L'any 77 ell fa el Basic i la gent agafa el caset on hi ha el Basic escrit i se'l copien com si fos un caset del Bob Dylan i el piretegen, i el tio s'emprenya com una mona, escriu una carta i diu: això són uns cabrons i tal. I llavors va parlar amb un advocat i l'advocat li diu: això és una creació artística, i com que és una creació artística tu li pots ficar un copyright. I llavors el que fas és, en comptes de compartir-ho, en comptes de vendre-ho, el que fas és donar una llicència d'ús, i es crea l'End User License Agreement. Llavors, en aquest cas, és dir: primer hi ha la llicència de com copyright, jo et dono una llicència d'utilitzar aquest programa amb unes condicions, llavors l'Stallman ho gira i diu: la condició és que tu, si ho pots tocar, però si ho toques ha de continuar sent lliure i no pots canviar la llicència. És una miqueta això. I el hardware és el mateix. Llavors, clar, a veure, per la humanitat està molt bé, per la humanitat està molt bé i és necessari, està bé perquè podem observar, sobretot coses que són infraestructures bàsiques, està molt bé que hi siguin, que hi hagin aquestes infraestructures bàsiques per poder crear i per poder innovar. O sigui, tota la innovació que es fot al voltant de l'Arduino, tot aquest tipus de coses, o protocols oberts, com els protocols d'internet, i de fet, a veure, una cosa tan complexa...
També per això les patents acaben caducant, no? Per afavorir tota
aquesta...
Aquesta
és la idea. El problema està que en el món de la informàtica 20 anys és una eternitat.
Clar. 20 anys 20... són les patents?
Les patents són 20 anys. 20 anys és una eternitat. Llavors el problema està que no es pot innovar. Llavors la idea... A veure, una cosa tan complexa com el sistema operatiu Unix, que és el que està muntat en el Linux o en el macOS i gairebé està piratejat completament a les noves versions de Windows, on se n'agafen moltíssimes de les idees que estan allà fotudes, la idea és, cony, que estiguin públiques i que tothom ho pugui fer, perquè és massa complexa. I si ho té una sola empresa i es converteix en un secret industrial... Una cosa que és com una infraestructura sobre la que es munta l'economia mundial, doncs millor que no, que sigui una cosa de tothom. Sí. Llavors, bueno, doncs estem a... Estamos en ell. És un problema... El problema és gros, home. És un problema gros, però, bueno, tirem, home.
Molt bé.
Tirem.
Doncs què fem? Posem una falca de contacte?
Va, fiquem una falca.
Aquí és on ve el subidon que tant t'agrada.
Sí, estic en...
Aquesta sí que l'hem de refer.
Quack. Està a la nostra comunitat a Telegram. Segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Bueno, amb aquesta musiqueta podríem parlar una mica de SpaceX.
Bueno, primer de tot hem de dir que és la falca contacte, després recordar-vos, doncs, això, és que ens agrada molt i ens ajuda que ens deixeu comentaris a iTunes, sobretot que comenteu els acudits dolents, que tenim uns afiliats que són l'Elegant Teams, que són aquests temes fantàstics per WordPress que quan els instal·lis no els podràs desinstal·lar mai més. O sigui, feu-vos la llicència...
No són de subscripció, no? Espero.
Ah, sí. Ah, sí, no, però no, nosaltres no pot... tenim una llicència vitalícia perquè vam pagar la vitalícia quan sap que es podia pagar encara. Realment és molt bo, però a veure, si el fica... A veure, realment són collonuts, o sigui, si és... És clar, al final és dir... Són molt bons i a nosaltres ens agrada, però també ho avisem, compte, eh? La gent que venen altres de llonses o d'allò. I saps que la teva ajuda és clau per mantenir Mossega la Poma, per això et convidem a que facis compres d'Amazon, perquè Amazon és dolent i és el mal, però gràcies als nostres enllaç d'afiliats nosaltres cobrem alguns clarunets que ens permeten estalviar per al nostre Tesla.
Si voleu un router, el podeu comprar.
Llavors penseu que entreu a mossegalapoma.cat i veureu que hi ha una icona d'Amazon. Si cliques allà dintre, des del teu PC Mac escriptori,
navegador.
El teu navegador, o des de mòbil, no des de l'app, no des de l'app, llavors ja se fica una cookie allà dintre, Amazon no et diu que les has d'acceptar,
No, és veritat.
Tu entres a tots els blogs i tots els bloggers hem d'estar fotent. L'Amazon se lo passa por el forro de los goonies.
A lo millor, si...
És com que tens compte d'usuari, ja ho acceptes tot.
Clar.
Jo digo... A todo que sí, i mi culo està aquí. És el que hi ha. Bueno, en qualsevol cas, d'això. I si no voleu comprar Amazon perquè creieu que Amazon és el mal, doncs també podeu patrocinar Mossega la Poma amb aportacions regulars mensuals via Patreon. A partir d'un dòlar al mes, que bàsicament no ens arribarà res perquè s'ho queden tot entre comissions i càlculs
i coses.
Sí, que ara
un mossegui va dir que havien pujat a l'IVA.
Ens han pujat a l'IVA i tot això. L'IVA ve final d'any, ve el d'allò. Si entres a http://patreon.com/mossegalapoma trobaràs tota la informació. Vale? I aquesta setmana no tenim nous patrocinadors, el que ens fa molt tristos, però els que tenim els estimem, com sempre.
I estan, es manté.
Sí, és important. Es manté. Bueno, escolta, què passa amb el Pixel? Què passa amb el Pixel? Explica-ho,
bueno,
que tu has mirat.
No, què m'he mirat? Si ho estan fent ara.
Ho estan fotent, però és igual,
ara
si
estan fent
l'estan venent de fora,
no,
a Hong Kong.
La cosa més interessant de...
A veure, avui hi havia un dels oients de Mossega la Poma que ens ho deia, que s'ha comprat amb afiliats el Pixel 2, que és el que hi havia.
El que hi havia ara.
El que hi havia ara, que estava doncs, per una mica menys de 600 euros. Penseu que és el telèfon, és l'smartphone que té millor càmera segons la crítica, el Pixel 2.
Sí, sí, de fet ara estan... no, i ara amb el 3, que és el que ha sortit avui, encara ara més,
estan
no?
Estan dient que és millor. Això és, a veure, cuidado, perquè sempre diuen que és millor, però després hi han els experts que s'ho miren i fan fotos i ho miren i
bueno, fan... Clar, que
i t'agafen ara... un tauler d'escacs i li fan les fotografies i miren, es creuen els d'allòs
i
les aberracions i els artefactes i les jandrunes i les magallufes i els gremlins. Tot això és molt important, eh? Llavors, pensa que... Però el que sigui dient és que als experts els agrada més la càmera del Pixel 2 que la de l'iPhone XS. O sigui que...
El 10S.
El XS.
Que ara, per cert, han tret una actualització, perquè resulta que...
Fent les cares massa suaus, no?
No, bueno, això també.
El
això
beauty
també,
filter aquest.
Això també, el filtre aquest que als asiàtics els hi encanta, no?
Els encanta, eh?
Però no, la...
I els hi posa els ulls aquests de la Candy Candy, sí. I així està molt amb les...
Als homes els hi queda molt bé.
Sí, no,
ahir o abans d'ahir van treure l'iOS... la 0.1, la 12.0.1...
Ja està, ja la tenim aquí.
Ja la tenim aquí perquè resulta que amb els iPhones 10S i 10S Max, si tenies la pantalla bloquejada, no carregava quan li posaves el cable Lightning. Havia d'estar la pantalla, no, o sigui, amb llum.
Però això és molt de tonto.
És molt de tonto. Però...
És molt, molt de tonto,
eh? Sí, sí, per això hi ha la 0.1.
Mare meva, això
va sortir
això
fa un parell de dies.
Com que cabron, no?
És a dir que...
Tremendo. Sí, sí. Bueno, doncs, la idea... Una de les coses d'anàlisi interessants... A veure, també diu que els de Pixels han tret un Pixel Tablet.
Un tablet. Que he vist que en l'estant on es posa és com un altaveu també per darrere. O sigui, és com un Google Voice.
Un Google Home,
però ara ja té pantalla, que és una mica...
Sí, a veure, el que està claríssim és que Google et vol fotre l'assistent perquè és que és una aspiradora de dades tremenda.
Sí, sí. Que escolta tot el dia.
El que a mi m'interessava comentar és per què el Pixel té una pantalla tan, una càmera tan bona i, per exemple, no ho té doncs, és millor que la d'un Galaxy Note. Vale? Perquè pensem que o sigui, del telèfon aquest, el Pixel, se'n vendran 4 o 5 milions d'unitats, que això bàsicament és un error d'arrodoniment. Tenint en compte que... No, collons, o sigui, hi ha més de 2.000 milions de dispositius mòbils pel món, o sigui, se n'han venut 1.000 milions de dispositius iOS, 4 milions de dispositius, és un error d'arrodoniment. El que passa és que Google fa trampa respecte d'altres operadors, d'altres fabricants, perquè Google pot agafar i tocar el sistema operatiu a baix nivell, igual que fa Apple, i fer la fotografia computacional per millorar la càmera. Mentre que Samsung no pot agafar i treballar tan baix nivell i no pot integrar el hardware amb el sistema operatiu tan bé com Google, que són els que foten el sistema operatiu.
No, Samsung el que fa és que et posa aquesta capa merdosa a sobre. No?
Bueno, sí, però en aquest cas
Android,
estem parlant, diguéssim, de la connexió a molt baix nivell.
No
per
poden filar
molt...
tan prim.
Exacte, la connexió aquesta entre el hardware de la càmera i el sistema operatiu.
No veuen els gremlins i tot això.
Exacte, els gremlins i els bitxos aquests.
Però fixa't que, a més, sempre posen fotos una mica amb poca llum, que això és una cosa que l'iPhone sempre li ha costat. Fer les fotos amb poca llum és una cosa que no...
Collons, és que fer fotos amb poca llum costa moltíssim, tio.
Sí, sí, però amb el Pixel les veuen de puta
manera. Tu t'has agafat una reflex i vist amb poca llum i has de fer fotos a veure que els xurros que et queden, si no enfoques molt, 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 molt bé. O sigui, has d'agafar i plantar el trípode i posar els paràmetres superbé.
Llavors surten aquelles bombolletes que diuen que són orbes o que són
espíritus. Són aberracions
i tal. No, però hi ha gent que diu que són espíritus. A vegades surten aquelles boletes.
Senyor Miquel Àngel Cabrera, targeta groga per Magufillo.
Què són?
Jo què sé, són llums, tio. Pensa que quan tu agafes i estàs fent fotos de nit, doncs tens sensibilitat a punta pala.
A vegades surten, a vegades són curiós.
Tens el sensor de la càmera més sensible que la punta del capullo. Allò és una miqueta de llumeta que hi hagi, doncs ja, pum, et pinta un Ghostbuster.
Pensa que amb el programa anterior, a part de posar l'explícit, vam tenir que posar sons.
Ah, vas tindre que agafar i tallar coses.
Sí, perquè estava una hora...
posant marranades i tal. Però, a veure, jo estic dient marranades, però la setmana passada vam ser políticament incorrectes. Vam ser políticament
incorrectes. No s'ha queixat ningú.
No, perquè vas posar sorolls per tot arreu.
No, però... però la marranada se sent, de fons.
La marranada se sent.
Si només hi ha un soroll per...
pitus, perquè almenys ho reconeixem que som, sí, sí, somos gusanos, és el que hi ha. Bueno, doncs, escolta, doncs, jo crec que és una molt bona idea si algú té ganes de tenir un mòbil de superalta gamma i estan a la secta d'Android. Doncs
199 val avui,
Quin...
El que han tret ara. $800.
$800. No, doncs pots, però per $600 pots tindre el de l'any passat, que té una càmera igual de bona. I per mi el motiu principal per canviar de mòbil és la càmera. I a més, és, a veure si l'han clavat igual de bé. A veure si l'han clavat igual de bé i d'allò.
Home, s'espera que sí. I del tablet no.
De tablet el que s'ha actualitzat així com sense pena ni glòria, però que algun dels nostres oients ha agafat i aprofitat, és el Kindle Fire.
Què és això?
El Kindle Fire és una tablet Android d'aquestes gamma petita, el que coneixíem aquí a Mossega la Poma com una xustaca, perquè jo havia tingut la Nexus 7.
Em sona aquesta paraula, quan era vient.
La xustaca, jo tenia el Nexus 7, és mida xustaca, porta un Android així una mica modificat patillerament per Amazon, perquè hi fot
amb la seva store.
Amb el seu store, i de portar l'Alexa.
I el Kindle.
Bueno, el Kindle el tenim tots allà ficats, home. Però, i a més, doncs, la tele de doncs, l'Amazon Prime, que ara ja comencen a tenir alguna de contingut una mica decent. Mm. Són ells els que estan fent El Senyor dels Anells, ara, la sèrie?
Sí, és la que... Sí.
Vale, que hi havia l'altre dia aquella foto que corria per Twitter d'aquell senyor,
no,
que és una foto d'un senyor,
és que,
amb un
saps smoking que amb això que dius de Twitter, saps què m'ha passat? Que des de que tenim el temps aquest d'ús d'aplicació, estic veient que gastava una de temps amb Twitter i amb xarxes socials increïble.
Sí, és clar.
O sigui, cada diumenge l'iOS et diu, mira, xato, tot això és el que has dedicat tu aquesta setmana.
Això és com la mama,
no
sé, crida aquesta
hores...
setmana, no t'has fet el llit, no tens les escombraries,
sí.
I
no sé quantes hores, mira,
no has recollit els paperets de les palles que t'has fet. Ai, deixa'm estar.
Bueno.
Si la mama t'ha de dir això, si estàs en un nivell marrano, sí. Ja és cinturon negre, Però ja...
Ai, això no pot ser, eh?
Ja, hem sigut massa gràfics.
M'ha vingut la imatge dels paperets.
Sí, com que no n'has vist mai d'aquest. Bé, hem tingut per primera vegada en 369 programes, hem tingut que parar l'enregistrament perquè ens estàvem pixant de riure dels brutos i marranos que som.
Sort que no és en directe el programa.
No, si hagués sigut en directe ens haguessin tirat de tot. Paperets ens haguessin tirat.
Bueno. A veure, estàvem parlant de les càmeres.
Doncs això, és que Google en aquest cas està fent això, però igualment també hi ha una altra cosa que jo continuo dient. A Apple hi ha una cosa que es diu Core Video, hi ha una cosa que es diu Core Audio, que permet que sobretot la gent que els agrada l'àudio i el vídeo i tal, doncs hi hagi un hardware extern molt ben parit per enxufar coses, i això no està encara en Android, perquè hi ha aquesta separació d'allò, i fins que no... Google estan treballant per agafar i començar a portar drivers de baix nivell i ficar coses d'aquestes, però Apple porta molts anys d'avantatge i a més hi ha molts acords amb fabricants de hardware.
Però aquí tenim el port Lightning entremig o no?
A veure, el que sí que
a nivell de hardware,
A nivell de hardware ja no és el port Lightning, perquè el que està migrant tothom és el port USB-C.
És que ha sortit el rumor ja de que la pròxima keynote que tindrem d'aquí poc d'Apple, una de l'iPad Pro,
ja vindrà amb l'USB-C.
El més segur és que vingui amb l'USB-C.
I és el normal, i segurament els iPhones acabaran patant cap al port USB-C. O no. O sigui...
El que passa és que el protocol intern serà igual tot.
El que passa amb el protocol intern és que l'USB-C pot tindre ficat un USB 3, pot haver-hi un Thunderbolt, pot haver-hi un doble USB... O sigui,
això té desavantatges també, com que et compris alguna
cosa
i no funcioni.
Pot haver-hi alimentació per corrent, pot no haver-hi corrent, vés a saber el que hi hagi aquí dintre. Almenys és un estàndard d'endoll, però no hi ha un estàndard del que hi ha allà darrere.
Però això vol dir que perdrem el Made for iPhone. no?
No ho sé, no ho sé, no ho sé. Això ja és veure. Si ho fiquen en l'iPad és el que hi ha. El que sí que passa és que en totes les connexions, tot el hardware que està funcionant ara per iPad, per iPhone, molt també funciona per iPad.
Sí, sí.
I
sí.
Com ho canviïn, doncs hi ha tots els fabricants de hardware, tota la gent d'ahir...
Tindrem un any revoltós.
I cap multimèdia, tota la gent que foten paratos i coses que s'enxufen cap aquí, pues, els hi canviarà el protocol. Però escolta tu, al final ja saps com resol l'Apple totes les coses, no? Com? Amb pinganillos. O sigui, sí. anem amb això.
I amb bumpers.
I amb bumpers, sí. Després hi ha el... Bueno, hem de parlar de SpaceX, que per primera vegada han agafat i han fet un d'aquests vols seus amb aterratge vertical, perquè ja tenen... Mm-hmm. Ara ja estan tan segurs de que funcionarà que ja no se'n van al mar. Ara ja ho foten a terra.
Ah, ja no cal tenir...
Ah, perquè les primeres proves, en comptes de caure, se'n va dos quilòmetres...
Tampoc n'han fet tantes, no?
No, han fet moltes proves, però les fotien al mar, d'aquestes aterratges, i escolta, si cau, cau, i si a terra triomfem i ja està. Ah, no, ja aterren directament a terra. Ara surt, van agafar, van fer una missió, que surt...
S'ha fet van sortir unes
sí,
lluminàries molt maques.
Es veu que provar un nou motor, ja deia que el motor aquest es veu que fotia un d'allò i va fotre unes... El Pet Sonic va fer com una cosa molt xula i sí, hi ha fotos precioses. Clar, a més també el que hi ha és que com que s'ha fet a prop d'una àrea habitada, la gent ho veia.
Hi ha molts vídeos.
Hi ha molts vídeos perquè la gent ho veu. O sigui, no estàs a prop.
Estava anunciat això?
Sí, està anunciat. I a més s'avisava que es trencava la barrera del so i per tant hi hauria un Sonic Boom i que bueno, dius, escolta, això serà xulo. I hi ha uns vídeos, unes fotos precioses perquè els van fotre quan ja era de nit.
A l'ocaso.
A l'ocaso, i just perquè la gent fotés les fotos i d'això ja ho tenien
estudiat.
No, ho saben. Saben, guais.
Marketing és. I bueno, i per últim tenim doncs que sembla que Google
una altra vegada doncs, tanca Google Plus.
Google Plus o Google Plus?
No, Google Plus. En qualsevol cas, o sigui, ningú es
creu. Però per què ho tanca?
Perquè els hi han patat 50.000 comptes d'usuari. Ha tingut un forat de seguretat.
Que ja el van tenir, el que passa és que s'ho han callat.
S'ho
han callat. Això va ser al març. I s'ho han callat perquè, bueno, ens ho podem imaginar.
Els hi han agafat un... Però així és com... A més, diu ara que l'anien tancant, però així és com amb l'inbox molta gent s'ha queixat
No està tancat Google... encara, pots entrar.
Sí, pots entrar, però...
De fet, tenim un...
Van donar una estadística que es veu que...
3 minuts al mes.
El 90% de les sessions duraven 3 segons.
Sí, 3 minuts o 3 segons al mes o una cosa
3 segons,
així.
És un polvo interruptus. Sí.
Avui com que he vist que la notícia era que Google Plus ha tancat, dic, a veure, i he posat plus.google.com i encara hi és.
No, però ha sortit en el blog de Google. Google té un blog i van donant...
Sí. Que amb el feed em sortia l'últim programa de Mossega la Poma que es va penjar.
Google Plus,
ningú més dels meus contactes ha fet...
I perquè no. Es deu penjar automàticament algun procés que té en Tomàs, perquè en Tomàs té quantitat
no,
de gremlins...
No, l'últim que es va penjar Google Plus, no l'últim de...
Ah, vale, que en vam penjar un...
L'últim que es va fer,
No, perquè en Tomàs
Plus.
Té uns gremlins i unes coses, canvia coses a tort i a dret en 10.000 milions de formats, perquè és tota una arquitectura en telegeta. Que allò és al final la meva notícia preferida, que és boníssima.
Ah, tenim més notícies.
Hi ha una notícia superxula, perquè es veu que Microsoft anava a treure una actualització que s'havia d'actualitzar avui en el Thursday Update, que era una versió superguai que
per Windows 10.
Seria com el Mojave de Windows 10, ¿vale? Mm-hmm. El Mojave de Windows 10 superguai, i tenien un programa de... I normalment el que tenen aquesta gent és que tenen com un programa com de el que fan amb Apple amb allò del Golden Master, sí. No? Que la gent ho prova una miqueta i els developers i tal, i que mirava si havien... I aquesta vegada se'l van saltar.
El Mojave també.
El Golden Master també se'l van saltar.
No
va de xiste machotes i després... Doncs el que va passar... que és molt bo. Perquè clar, el dimarts, l'update Tuesday, el que passa és que fan push. La gent que té les adallosses automàtiques els hi fan push de l'update. En aquest cas el van posar perquè hi ha gent que són els que ja volen tenir primers l'actualització perquè són així de friquis.
Els early adopters.
Els early adopters van anar, diguéssim, a fer un seek a buscar l'actualització i se la van instal·lar. I els hi borra arxius d'usuari. Es veu que com dels directius de Microsoft, fills de puta, m'heu borrat dels xiques de documents. La mare que us va parir!
O sigui, un dels propis... És que...
puta!
No, no aprenen aquesta
gent. I es veu que això, que hi havia llocs que s'anaven a actualitzar la gent. No, actualitzen!
Suposo que la deuen haver tret, ja.
No, ho han agafat un parat, avui no han actualitzat res, ho estan mirant ara, codi per codi...
Però era per Windows 10.
Sí, era com una espècie de Mojave del Windows 10, que es veu que... El Windows 10 és com...
Però vull dir, sense canvi de nom, eh? Allò que
no,
viu,
o sigui, els de Windows 10...
No,
és ja ara com els de... No hi fiquen noms raros, perquè no tenen el tio del pelazo que se n'ha fotut els de màrqueting i tot això, i ja tothom està esperant a veure com s'encardarà... No, els de Microsoft li fiquen noms raros, com JX24 i coses així, i es veu que una cagada de caldera.
Déu-n'hi-do. O sigui... Home, que et borri arxius d'usuari.
Sí, jo crec que és una cagada important, i sort, i gràcies a Jimi Hendrix, que se'n van donar compte i no ho han fotut en l'update Tuesday, perquè és que si no... Jo crec que cau Microsoft de les denúncies que els hi cauen. Enfonsen la... O sigui... Jo crec que enfonsen la companyia. O sigui, molt bèstia.
Pobre,
o sigui...
Satya Nadella.
Es veu que l'orxata no ha arribat al mar, però que hagués sigut,
gairebé.
O al riu, no, però que els hi ha anat de poc i que uns quants usuaris han perdut d'allò. O sigui, pupeta en el cul.
Sí.
Pupeta
en
el cul. Exacte, sí.
Bueno, hem exaurit les notícies.
Jo crec que, escolta, els truquis es mosseguis, tenint en compte que està a punt de caure una tempesta
de
l'hòstia. Aquest matí he vist un vídeo d'una etapa d'una alcantarilla, d'una claveguera sortint volant allò a Twitter.
No, ha sigut terrible.
A més,
avui,
jo estava a Vilassar de Dalt amb un sol de collons i miro Twitter i veus, fa 5 minuts a Barcelona. I dic, hòstia. I llavors miro i passat la muntanya de Taià, dic, hòstia, tu sí que hi ha núvols allà.
Sí. I ara està a punt de caure la següent.
La següent, o sigui que ara hauríem d'agafar...
És a dir, que com que de trucs és bastant extens, ho farem pel pròxim programa.
Ho farem pel proper programa i hauríem d'anar a les propostes mosseguis.
Ah, exacte.
Les propostes mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Bé, en les propostes mosseguis, avui tenim un llibre que ens proposa el nostre amic Sinner, des de Carolina del Nord, que sembla ser que ja no té, ens han traspassat els huracans i les tempestes a nosaltres, i és una proposta sobre un llibre dels templers, que jo, tot just ha sortit a la venda. Doncs us posem el link amb l'enllaç Amazon, i també està a les llibreries, evidentment. En Marcel Huguet ens diu que el dia, per aquesta setmana, els dies 12, 13, 14, 20 i 21 d'octubre, hi ha Clictània, la 11a mostra de clics a Montblanc, Tarragona. I en Josep Maria...
Que acabo de descobrir que els clics són els Playmobil.
Els Playmobil, sí. És que abans es deien clics de Famòbil, ara són els clics de Playmobil. Però és un clic, sí.
Okay.
I en Josep Maria Bernacho ens recomana uns articles. A Xacata fan una sèrie d'articles sobre...
Xataca. Xataca.
No. És Xataca.
Xataca.
No, és Xataca, perquè si fos Xataca, hi hauria accent a la...
Vale, no, és que has dit Xacata.
És Xataca, però no és Xataca, és Xataca.
Xataca.
Xataca fan
és
una
un
sèrie...
bloc espanyol.
Sí, és un bloc espanyol, així, espanyol. Fan una sèrie d'articles sobre com es guanyen els diners les diverses empreses tecnològiques. Ja ho han fet amb Amazon i ara ho fan amb Alphabet. Us posem un link a les notes del programa. I jo us he recomanat el programa, el tenda aquest, l'AC9, que és el router aquest que m'he posat jo.
Hem de posar el link.
I hem de posar l'enllaç d'afiliats de Mossega. La Poma, en Tomàs el trobarà, perquè segurament el trobarà com a les coses que han comprat. I tu ja has descobert que són els Playmobil, o sigui, ja pots anar a dormir content.
Sí, és que això... Però, és que quan he vist clics, dic...
Pots anar content, no em portis Kleenex?
No. Millor que no m'emporti papers.
Home, si tens la nòvia a Xina, que dius, o no, o sí. La tens a Xina?
No, home, això m'ho he inventat.
Ah, t'ho has inventat. Va,
però no, això era classe, eh?
Era classe. No? És que portem 4 hores junts, aquest senyor i jo.
Sí, mosseguis, penseu que jo porto escoltant l'UDE 4 hores avui.
4 hores seguit, sense home, parar, explicant acudits dolents. De fet, explica-lo dels bars i les tasques. Les alumnes no ho entenien,
no.
Que les tasques també són un tipus de bars.
Clar, no.
Ens fem grans.
Bé, molt bé, doncs
gràcies
ara que ens mullem...
Com ens mullarem. Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana que ve, on vindrà en Tomàs, i no sé si tenir que venir en Ganyet, no ho tinc clar. Però en Tomàs segur que hi serà. I...
Que posi ordre als paperets.
Que posi ordre als paperets i tal. Aquí tenim paperets sobre la taula, eh?
Sí. O sigui... és de les llàgrimes. És de les llàgrimes.
Sí, sí, les llàgrimes aquí.
Terrible, que et passi això.
És molt terrible. Vinga, fins la setmana que ve, tots.
Adéu.